Són les 11. El 28 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
Explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passatemps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este any.
Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
Al 100%, al 100%.
Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
El que confie realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'això.
Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia. Era Vox Populi.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Són les 11:07 i volem tornar ara en directe al Departament d'Educació, on els representants sindicals passaran la nit. Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al Departament. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del Departament on esteu?
Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del Departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta. Ara mateix ja la via tallada. Fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via. Dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica i han cobert, doncs, l'entrada del Departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa, doncs, Niubó dimissió, i també demanant, doncs, aquesta vaga educativa. Sentim consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs critiquen també el seu salari en comparació, doncs, als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
Via Augusta, exacte.
La Via Augusta tallada a fora, i a dins dintre, els sindicats estan passant la nit a dintre del Departament,
Exacte, sí. Nosaltres ja ens han dit, ens han convidat, a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar, doncs, una fotografia i no tenia massa secret, Estaven asseguts a la taula, doncs, començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga. Veiem, doncs, representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT, i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació. I, clar, ens hem d'imaginar, Manel, que s'allargarà fins demà, com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
25 de desembre de 2017.
I el número de la sort, el...
2.
Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor. Que...
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Porque se me va
Catalunya Nit.
Toda la fuerza por la boca.
Les notícies.
Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
Sota la llum de la lluna.
Porque no puedo pensar.
Amb Manel Elias.
Porque la luna se ha vuelto loca.
I Agnès Marqués.
Ya no me quiere, ya no me toca luna lunera. Porque te vas.
Catalunya Ràdio.
I ara una de les notícies més comentades del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus. 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda, a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deies, 37,3 al final ha acabat marcant el termòmetre. És, de fet, això, la temperatura més alta des que es tenen registres. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a la ciutat el 1983, i des de llavors el rècord estava en això, el 2022. Però hem pogut parlar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, que té registres des de principis del segle passat, i ens ha confirmat això, que és la dada més alta des que es tenen registres. Mira, hem pogut parlar amb l'Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
Si és la més baixa i estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
És molt, eh?
Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
Així que sembla que tindrem calor per a dies aquí ponent.
Sí, clar. S'ho relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que Lleida interior fa molta calor. Estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
A veure, és, la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats. No?
Això és veritat, sí.
Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com el, amb el pas canviat i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
No ho sabia, però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
Pues no ho sabia, però m'ho crec, perquè, vamos, està apretant molt.
Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
M'esperava que fes calor, però no tanta.
Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari, i ho dic per una dada concreta.
Sí?
I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la diferència.
Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
Per entre unes coses i altres, pues no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
Encara teniu la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
Això que veus, una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell que diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a festa tarda.
Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècord, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima, moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
Bona nit.
Bona nit.
La setmana passada, aquí al Catalunya Nit, vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a més de 200 euros cada cap de bestiar.
Déu-n'hi-do.
Uh-huh. Un dels ramaders, de fet, és en Marc Martín Pea, assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps a recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. I hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
De fet, Agnès, dels 40 xais robats, que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
Doncs mira, segons fonts dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home presumptament relacionat amb els fets, tot i que sembla que no seria l'autor material del robatori, i se l'ha citat de moment perquè comparegui davant d'un jutjat de guàrdia a Arenys de Mar, i han de continuar, doncs, aquestes investigacions per acabar d'aclarir una mica tots aquests fets.
Dèiem en començar que són robatoris que ens sorprenen perquè ens imaginem que han de tenir, doncs, una gran logística, no?, per robar 40 animals en aquest cas, però sembla, per informacions que hem anat explicant darrerament, que no és pas una excepció el que ha passat a Maçanet de la Selva.
No és una excepció, perquè en les últimes setmanes se n'han detectat d'aquest tipus de robatoris en poblacions de comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, el Priorat o el Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais, també robats, des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
Adeu, bona nit.
Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets i, de fet, té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
Yo recibí un mensajito de... aquí empezamos. O sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
Iniciales.
¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra.
És innegable que té més gràcia que jo, eh?
No ho sé, més no ho sé, però que en té molta, sí, eh?
És moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos. ¡Oh! ¡Es ella!
¡Es ella!
¡Es ella! Y ahí... hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, eh? Però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín. Acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu, és ella, eh? L'estic veient. Sapiguem ara per a què es va fer servir aquesta gravació.
Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballé, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com a autèntic, on la soprano, que en realitat és Judit Martín, diu que si mai li fan un homenatge, vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
Si l'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell,
Bueno, això és una trampa. Ho havia decidit ella.
La clava, eh?
Sí, era la Judit Martín fent de cavaller. La clava, sí, sí.
Per cert, quan Pasqual diu, afortunadament no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano. M'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judit Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Caballé.
Déu-n'hi-do. A Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judit Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
Vinga, bona nit.
I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat. La necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua i, sobretot, la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt. Cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa o, si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge del finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judit Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Caballé de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Caballé qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judit Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Caballé, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè es complica dir escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar bou per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.
justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. És una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que ahir va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Diria que aquesta gira ha estat de la més, del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que acompanyat per la E Street Band, esclar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el Nationals Park de Washington i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls empanats. Aquest n'és un exemple.
Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Jones, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan. És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar amb les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
Sí, sí, tot comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut una mica el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment... I bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
Agut i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, amb un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules d'Arne Gut, que Arne Gut va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de Arne Gut a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida, l'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu, que Déu la beneeixi".
Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now" doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
Ens està retratant un Bruce, un Springsteen, en plena forma, no? Aquest Bruce més activista. Sí. Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
Molt, molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert al National Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Mm. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i els superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
Bé, la Yesterday Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira. Per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys.
En fi,
el que passi a l'octubre, Agnès, serà determinant per saber cap on s'inclina la balança, si cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas et diria que sí que ha estat un episodi històric i a més doncs, amb un concert que és un concert absolutament doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb "Chimes of Freedom", però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Buddy Guthrie?
No. Aviam.
Doncs mira, Buddy Guthrie, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, perquè és un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits.
Del
ja està
tot.
Bé, està bé que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'últim estirabot, de l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
Adéu, bona nit. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. Catalunya Nit, amb Manel Elias
i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Tellez. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Que us han arribat les portades?
Sí, avui tenim les dues.
Va, doncs comencem per l'ara. Què expliquen?
Doncs mira, en quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. Uh-huh. Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda el Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
sí. Tenim
Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per a captar inversió en seguretat i en la foto de portada es veu Alilla, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. Y los sindicatos en huelga rechazan la última oferta de educación.
Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
Sí, tenim La Vanguardia, que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz. Es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra, que el preu de l'habitatge creix un 14%, al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixen en el conflicte a l'educació. Continuem allà on érem, govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen, però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe, 100 anys sota la llum de Marilyn, titulant. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
Carai,
ho hem de llegir demà al Punt Avui.
Sí, aquí ens ho han deixat. Veus, això és un bon esquer. Sí,
i
sí.
Tant.
Molt bé, molt bé. Doncs això és el que trobarem demà, si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3Cat Info Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del departament, aquí a la Via Augusta de Barcelona, i la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació, que esperem que arribi a bon port.
A veure si demà és l'últim round, sí.
Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat, demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant, la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel, estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de Massa Forestal, que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa, perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica, i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser... tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran, perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran, per poder acabar amb aquest conflicte i sobretot per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió, i sobretot molta cura amb els termòmetres, perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid, i malauradament la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit, perquè igual a aquesta hora potser estem tancant.
Sí, qui sap.
Sí. Gràcies a tots dos, bona nit.
Bona nit.
Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc el Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag, és a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beituló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu, no és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
Una altra malaltia,
El nostre convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
Què tal? Bona nit.
Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
Moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic. Àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballé, perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem sí, que és la Judit, sí. Però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha fet, ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops sí, quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir tot. Un 4 seguit de molts zeros, eh?
Sí, sí, sí.
I, en canvi, hi ha un altre zero, que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit, justament, per fer de cavaller.
Mm. Ben lligat, eh?
Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps. Sí. Va,
exacte.
Anem al quadern de passatemps. Sudoku.
Bé, és que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs, algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això, m'han vingut els números.
Clarament.
I mira que jo soc de lletres, eh?
S'ha vist, s'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics publicat per Columna, ara deia sudokus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
Doncs és un quadern com molts altres que s'estan fent els últims anys en què sempre diem el mateix, eh? La generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret que és per la gent que li agrada la història i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, eh? I que hi ha de tot, eh? Els passatemps clàssics, eh? Mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrius Serra, òbviament, perquè em deies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, eh? No d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, eh? Jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic, és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, doncs recordeu d'aquell concurs del Tempo és Oro mític sí. del Constantino Romero, eh? Sí. Que tenia les enciclopèdies darrere? Doncs una mica això, que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó clar. Despertar la curiositat sí. per voler conèixer-la, no?
Algunes són fàcils
està bé.
Per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
A veure.
Va. Pilar Primo de Rivera, sí. dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
Així d'entrada, què diríeu?
Jo diria fals.
Sí, tu també, no?
No, doncs no, jo no. Estic ja per dir que és veritat.
No, és una fake news fals, com no? una catedral, aquesta. Eh?
Aquesta sí, però allà sí. al costat n'hi ha també sí. sorprenents que són veritables. Eh?
Sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
Clar.
Sí,
sí.
Quin sobrenom tenia Martí Primer?
Aquesta és fàcil, no?
Aviam.
A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la
aquest era,
corona.
Aquest era l'humà, aquest era l'humà.
Sí, home,
però,
sí.
A més, és bo perquè es pot jugar sol com a joc de taula, no?
Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
Enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
Molt observador, Manel. Sí, sí.
Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no? per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà una altra. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema, també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit que no... T'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
Cinèfag, en algun moment també, en algun una solapa de llibres que et fan, saps allò que has d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments
bona, també.
Ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot, bé, dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga, també, que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint, l'Antonio Llorenç, amb Lauren, després del Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
Sí, una mica bastant. Sí. Escolta'm, quantes pel·lícules veus a la setmana?
Ara menys, perquè tenim una filla que... No. A veure, amb ella li estem donant una educació... L'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
Sí, no?
L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
Doncs la pel·li del Grogu em va agradar, em va semblar entretinguda, amb allò que deies de ser cinèfag, no? Perquè sé, per exemple, que a Algorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu, em consta.
Ah, pot ser. Sí.
No és del seu estil, diguéssim, però és una pel·lícula entretinguda, però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Canes, perquè el Christian Mungiu és un director molt interessant, i a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada, aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també. No?
Sí, sí, el Marc Garriga, que va estar Canes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fjord, ens la va recomanar.
Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que... Mungiu és bon material, sí.
I com passa el temps, parlant de passatemps, eh? 3 minuts i la mitjanit. I was alone when I found out nothing's what it seems. In paramour, in arrogance and dreams. I 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
Avui, qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu, en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que és teu per tenir l'última paraula del dia.
Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells. Jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelance, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.